La caravana, amb Joan Trias.
El 10 de juny de 1987, precisament a unes eleccions municipals, sortia escollit com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona. Anys més tard seria diputat al Parlament de Catalunya, cap de l'oposició, conseller de Política Territorial i Obres Públiques, també ho seria d'Economia i Finances i conseller en cap del govern de la Generalitat de Jordi Pujol, a qui ha definit moltes vegades com el seu pare polític. Ha estat el 129è president de la Generalitat de Catalunya, secretari general i president de Convergència Democràtica i, posteriorment, president del PDeCAT. Avui la caravana ha viatjat fins al Palau Robert, on hi té el seu despatx d'expresident de la Generalitat. President Mas, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Encara té el timó penjat per aquí o no?
No, el tinc a casa.
Però el té, eh?
És, el tinc a casa del meu besavi.
Déu-n'hi-do.
Besavi per part de pare. Artur Mas Reig, que era el capità de barco. Aquest es guanyava la vida, doncs, en el mar. I aleshores el timó, la roda de timó està en homenatge al besavi.
D'aquí li ven tota la falera marinera?
No només d'això. A mi em ve sobretot de Vilassar de Mar, poble del Maresme, poble mariner, poble de platja i de costa. De molt petit jo vaig passar doncs, moltes temporades en allà i, a més, vaig descobrir, quan era la dient també petit, als 9 anys, Menorca, que és un altre destí absolutament mariner. I entre una cosa i una altra, doncs, més la tradició familiar, doncs, m'he anat empapant de tot aquest tema de l'afició pel mar.
President, jo crec que un dia com avui hem de començar a parlar sobre el que va passar el passat cap de setmana a l'Ajuntament de Barcelona, però també a altres localitats importants del país. Com va viure vostè el que va passar al consistori barceloní?
Ho vaig viure sense una enorme sorpresa, dissortadament. Ho vaig viure amb pena i tristesa i, a més, doncs, amb una sensació de gran farsa i de gran engany, tot plegat, tot junt. Per què? Doncs perquè els comuns havien dit que de cap manera farien un pacte amb el PP contra el guanyador, que era en Xavier Trias. El van fer per desbancar Xavier Trias i a més van pactar amb la gent que havien muntat tota la policia patriòtica, l'Operació Catalunya, contra en Trias, entre d'altres. Per tant, fastigós en aquest sentit. Els socialistes, concretament el senyor Collboni, ara alcalde, doncs va dir que si no guanyava ell passava a l'oposició, mentida. I finalment doncs el PP va dir que havien barrat el pas en els comuns i ja se sabia en aquell moment que tots els càrrecs dels comuns a dintre de l'Ajuntament es quedaven a dintre de l'Ajuntament, per tant seguiran governant des de dintre mateix. Tot plegat una gran farsa, una gran mentida, i a més intentant-la justificar d'alguna manera, cosa que encara fa més ràbia, perquè dius, no, home, escolta'm, almenys no em prengueu per tonto, ja ho veiem, no? És un pacte només pel poder, descaradament pel poder, descarnadament pel poder, deixeu-ho aquí, no cal adornar-ho més.
Ara em deia, cosa que fa més ràbia, està emprenyat?
Jo, personalment, com que em temia que això podia passar i la capacitat d'emprenyar-me ja m'ha passat des de fa temps, doncs emprenyat no ho estic, i tot i això em trobo un munt de gent que ho està i ho entenc perfectament. Jo estic decebut en general d'aquesta manera de fer política, perquè crec que simplement no només no va enlloc, sinó que a més és aquest tipus d'actuacions les que clarament distancien a la gent de la política i finalment de les urnes, i això doncs sap molt greu. Amb això no vull dir que no es puguin fer pactes que desbanquin en el que ha guanyat unes eleccions. A mi això m'ha passat un munt de vegades, no? Tantes com tres, fins i tot. Per tant, doncs, sé molt bé d'acabar. Sé què vol dir guanyar eleccions i quedar-te a l'oposició o fins i tot decidir marxar. Però una cosa és això i una altra cosa és que tot això es construeixi sobre la mentida evident, eh? Que s'hagi dit 24 hores exactament el contrari i que 24 hores després es faci exactament al revés del que has estat anunciant i, per tant, comprometent de cara a la gent. Jo crec que això és molt poc ètic, de fet és immoral, i en aquest sentit, doncs, efectivament, decebut ho estic.
Ara em deia, estic decebut amb aquest tipus de política. Fins a quin punt comparteix el que us bombina tots de Xavier Trias?
A veure, és una expressió popular, jo l'he sentida un munt de vegades a casa. no li donaria més importància. A algú li pot agradar més, a uns altres els hi pot agradar menys, però és l'expressió d'un home que té la trajectòria que té, que el criden i li demanen un munt de gent que faci aquest pas endavant, que el fa, malgrat que podia haver-se'l estalviat perfectament, no només el fa, sinó que articula una candidatura potent i conjunta de tot l'espai ideològic, guanya contra pronòstic i contra les enquestes, guanya clarament amb més de 20.000 vots de diferència respecte al segon, i malgrat això, doncs, i a més el traeixen perquè li diuen que l'avisaran si hi ha un canvi d'opinió, i ni tan sols això li diuen, no? I llavors en Trias, que és un senyor, i un senyor de Barcelona, i és un home supereducat, etcètera, etcètera, doncs finalment és una persona, i arriba un moment en què, utilitzant una expressió popular, doncs diu això, ja us ho fareu, no? I el que us ho fareu una mica més fort és que us bombin.
No hi ha dubte que el que ha passat a la capital de Catalunya s'enquadra en la legalitat. El sistema electoral vigent permet aquestes combinacions que per molta gent no són més que tripijocs que caldria desterrar definitivament. Ara bé, que una operació sigui legal no li confereix automàticament que sigui del tot legítima. Quan la pretesa legitimitat descansa en una gran mentida, perd la seva essència. 20 de juny, article al diari Ara d'Artur Mas. En essència, no és el mateix perdre les eleccions davant el PSC, que va guanyar les eleccions en número de vots, però va acabar formant govern Esquerra Republicana amb Junts per Catalunya, per exemple?
No és el mateix, perquè fixeu-vos que en cap moment ni Junts ni Esquerra Republicana van dir que no farien un govern conjunt abans de les eleccions. De fet, tot apuntava a que hi hauria, si sumaven, un govern independentista. Això no és enganyar ningú. Després, jo per experiència sé, perquè em van fer dos tripartits, que és molt dur guanyar les eleccions, i fins i tot sense pronòstic, i després quedar-te a l'oposició. Però, igual que jo en aquell moment ja entenia, fa molts anys enrere, que es podien fer tripartits d'esquerres, doncs el Partit Socialista, i sobretot amb la posició que ha adoptat en els darrers anys, pot pressuposar que si sumen els independentistes faran un govern. Aquí no hi ha una gran mentida ni hi ha un gran engany, en absolut. En canvi, l'operació de l'Ajuntament de Barcelona descansa en una gran mentida, perquè, torno a dir, és que poques hores abans deien exactament el contrari, tots ells, els tres que fan el pacte. I la pregunta és, què els uneix a tota aquesta gent? Què uneix el PP, els Comuns i el PSC? Els uneix Barcelona? És evident que no, perquè tenen programes molt diferents.
Aleshores, president, hi ha qui podria dir-li, d'acord, jo li compro tot plegat, però què uneix PSC i Junts a la Diputació de Barcelona?
Crec que és molt diferent per una raó, perquè la Diputació de Barcelona és un ens, com totes les diputacions, que no té perfil polític. Fixeu-vos que un cop escollida la Diputació, normalment no se'n parla durant 4 anys. Per què? Perquè la Diputació és un ens fonamentalment administratiu, de canalització de recursos i de suport en els ajuntaments. Bàsicament és això. I aleshores té molt sentit que les forces que tenen més pes a dintre d'un territori concret intentin arribar a la Diputació, perquè en el fons d'aquesta manera estan protegint els interessos de totes aquelles ciutats i d'aquells pobles on te governen aquestes forces polítiques. I la Diputació és un lloc on anar a buscar recursos per aconseguir precisament això. Per tant, no es pot comparar mai un ajuntament, i menys el de Barcelona, amb una Diputació que, torno a dir, és un ens administratiu que passa sempre absolutament desapercebuda. No? Són dues coses completament diferents. I la prova la teniu en què en les diputacions els pactes són absolutament polièdrics. Ha passat el que ha passat a l'Ajuntament de Barcelona, però Esquerra ha arribat amb un pacte amb el PSC per les diputacions de Lleida i de Tarragona. I el mateix pot passar a Barcelona, però en sentit contrari. No sé què faran, eh? No sé què farà Junts, no sé què farà el PSC, no sé què faran els Comuns, i no sé què farà, en aquest cas no sé què farà el PP. Però el pacte important és el de l'Ajuntament de Barcelona, perquè aquest sí que té contingut polític. Tothom sap qui és l'alcaldessa, qui era l'alcaldessa de Barcelona. Tothom més o menys coneix els alcaldes de Barcelona. Gairebé ningú se'n recorda dels presidents o presidentes de la Diputació.
El cert és que si parlem de les darreres eleccions municipals, també autonòmiques i generals, hi ha hagut un auge de l'extrema dreta. Fins a quin punt li preocupa aquest auge de l'extrema dreta?
Em preocupa molt, perquè estem anant cap al camí que ja tenien traçat altres països europeus. Nosaltres estàvem bastant al marge, però finalment hem caigut a la xarxa. I aquesta és una xarxa que una vegada hi caus costa de desempallegar-te'n. I ara ja hi som. Per tant, jo ho veig amb preocupació i no menor.
És partidari de cordons sanitaris?
Com estan fent pràcticament a tota Europa, i crec que això no és un cordó sanitari. Crec que no. És un consens general en molts països madurs democràticament d'Europa, on te queda clar que amb la ultradreta o l'extrema dreta, doncs si es pot, no s'hi ha de pactar. Sí. I això crec que també serveix pel nostre... crec que també hauria de servir pel nostre país. El problema que tenim aquí és que, com que no hi ha sentit d'estat, a diferència d'altres països europeus, que aquest sentit el tenen molt més desenvolupat, doncs estem assistint, un, a que els socialistes neguen en el guanyador de les eleccions a determinats territoris, el Partit Popular, que pugui governar en solitari, facilitant l'abstenció i obligant-los a pactar amb Vox, en aquest sentit, excepte Extremadura, però resulta que Extremadura no ha guanyat el PP, ha guanyat el Partit Socialista. Per tant, no és exactament el mateix. Per tant, els socialistes, amb aquesta manca de sentit d'estat, porten en aquesta situació, després que no es queixin, i els populars, per una ambició, jo crec que total i absoluta del poder a qualsevol preu, excepció feta d'Extremadura, que ha donat una lliçó en aquest sentit, doncs a tota la resta de la, del territori, i en el cas especial de les Balears, que és molt, molt punyent, doncs arriben i normalitzen els acords amb Vox, que la mateixa Ayuso defensa obertament.
I precisament arran d'aquestes municipals, com sap, Pedro Sánchez ens sorprenia convocant eleccions per al proper 23 de juliol. Li va sorprendre aquesta jugada?
Em va sorprendre, aquesta sí que em va sorprendre, però crec que és una jugada a la desesperada, que no estava prevista i que només es fa pel mal resultat que el Partit Socialista treu a les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig. Sense aquest resultat tan dolent, probablement aquestes eleccions s'haurien fet quan Pedro Sánchez pensava fer-les, que era concretament el desembre d'aquest any.
Parlàvem abans de l'extrema dreta. El 23 de juliol, ho dèiem, també els catalans estan criats a votar les urnes per escollir la formació del que serà el nou Congrés dels Diputats, des d'on haurà de sortir un futur govern, previsiblement de pacte. Tem que acabin governant o pactant el Partit Popular i Vox?
Si poden, ho faran, perquè passarà el mateix que passa a tot arreu. El Partit Socialista, si guanya el PP, li negarà la possibilitat de fer un govern, encara que sigui en minoria, i a partir d'aquí el PP, que no voldrà de cap manera renunciar en el poder de la Moncloa, s'ajuntarà amb qui calgui, òbviament també amb Vox, per intentar-hi arribar si els resultats porten en aquesta situació. Jo no en tinc cap dubte. Ha passat gairebé a tot arreu.
Què significaria això pel país?
Doncs per mi un desastre. Per mi un desastre. I per Catalunya un doble desastre. Perquè, a més, m'imagino un govern del PP i de Vox a Madrid, a la Moncloa, competint cada dia per veure qui la fa més grossa respecte a Catalunya. I no qui la fa més grossa a favor, sinó qui la fa més grossa en contra.
Per cert, les darreres hores hem sabut que Roger Montañola encapçalarà la llista del PDeCAT al Congrés dels Diputats.
Jo no n'he pogut parlar amb en Roger Montañola, però sí que em vaig parlar d'aquesta possibilitat amb el president del PDeCAT, amb en David Bonvehí, i jo li vaig fer saber que el meu criteri, el meu parer, és que el PDeCAT en aquestes eleccions no s'hi hauria de presentar. Aquesta és la meva opinió.
Per què?
Doncs perquè no té massa sentit anar dividint en un espai que cada vegada doncs, que ha passat en aquests darrers temps s'ha demostrat que no portava absolutament enlloc. Ja s'ha fet alguna prova i no ha sortit bé. I amb això no culpabilitzo el PDeCAT, perquè tant responsables en són uns com els altres de no anar d'acord, no? Però la realitat és aquesta. I en canvi tenim la prova exactament a l'inrevés. En aquells municipis, començant per Barcelona, on s'ha fet operacions conjuntes de suma, els resultats han sigut molt bons. En Xavier Trias va fer una gran operació de suma dintre d'aquest mateix espai ideològic, que, per cert, no s'havia d'haver dividit mai internament, i tot i així va passar. I fent aquesta operació de suma, doncs ha guanyat les eleccions amb claretat, no? Per tant, la recepta és molt evident. És molt evident. I quan la recepta és tan evident, no la pots estar negant una i una altra vegada. I a partir d'aquí, l'esforç s'hauria de fer per arribar a un acord conjunt per fer el mateix que es va fer a Barcelona i amb alguns altres municipis, torno a dir, amb èxit.
Dit d'una altra manera, Artur Mas era partidari o és partidari d'un front comú entre totes les forces independentistes al Congrés dels Diputats?
D'un front comú, no exactament. D'una estratègia conjunta a Madrid, sí.
Quina hauria de ser
aquesta estratègia conjunta per saber... És a dir, en un moment en què el país, primer, té tantes necessitats, el nostre, Catalunya, i tantes mancances, i dos, en un moment en què hi ha hagut una agressió tan gran contra determinats sectors del país, concretament els sectors sobiranistes o independentistes, és evident que les forces polítiques que responen a aquests objectius i criteris han de fer un esforç comú per tenir una estratègia conjunta a Madrid, perquè si no estem en el divide i venceràs. A Madrid ho tenen molt fàcil, pacten amb aquest, deixen a l'altre a la cuneta o a l'estacada, i amb això divideixen les forces polítiques pròpies, que són la força que tenim després per influir a Madrid, no? Per tant, i l'exemple el teniu en aquesta darrera legislatura. Tot l'esquema que tenia Esquerra Republicana d'influir en la política espanyola, etcètera, etcètera, quins resultats ha donat? Més enllà del tema de la sedició, que és molt discutit, i més enllà de la modificació del tema de la malversació, que més aviat ha sortit el tret per la culata, quin altre resultat tangible tenim aquí? No en tenim cap més. I en el moment en què tens la màxima força, perquè tot depèn de tu, resultat tants minsos, doncs, home, no és el que convé al país quan hi ha tants temes pendents. I això requereix una reflexió de les forces polítiques catalanistes, que només responen davant de l'electorat català, per, com a mínim, jo ja no dic fer un front comú, però com a mínim tenir una estratègia conjunta a Madrid en els temes claus.
Ara parlàvem del PDeCAT, però és evident que també s'hi presenta Junts, amb Míriam Nogueras repetint com a cap de llista per Barcelona. Em parlava una mica de l'espai postconvergent. Aquest espai s'ha trencat? I si és així, s'ha trencat per sempre?
Jo espero que no. S'ha dividit internament. Jo sóc molt crític amb tot això i crec que les persones que han estat al davant en aquest sentit, doncs, no han fet prou ni prou bé per garantir la unitat interna, que sempre s'havia garantit, per altra banda, sempre, durant més de 40 anys. Per tant, tenim una llarga història darrere de capacitat de mantenir un espai intern fortament unit. Aquests darrers anys això no ha passat. Jo crec que ara s'estan fent esforços per recuperar-ho. Torno a dir, operacions com la de Xavier Trias a Barcelona van clarament en aquesta direcció, que és la bona direcció. I a més, l'adversari dels altres és molt clar, no? Quan han pogut impedir que en Xavier Trias fos alcalde, ho han impedit. Tenen perfectament identificat a l'adversari, que és el que representa aquest món que estem dient. L'obligació primera d'aquest món és, ja que ets el més atacat de tots, i ets l'objecte del major desig en contra, doncs, home, almenys no els hi donis arguments i excuses i trava't interiorment, fortifica't interiorment.
Té la sensació que la veu d'Artur Mas com a expresident de la Generalitat és escoltada dins del món independentista?
Doncs no ho sé del tot. Jo la faig sentir, per si de cas algú l'escolta. No ho sé. Això no en tinc ni idea.
De moment, però, l'Assemblea Nacional Catalana i algunes veus més han plantejat com a opció l'abstenció per aquestes generals com a vot protesta davant uns partits independentistes que consideren no han fet la feina que havien de fer. Com ho veu?
Doncs no servirà per res. Perquè l'endemà mateix de les eleccions ningú se'n recorda del percentatge de l'abstenció i, a més, els que no han anat a votar no només no tenen ni veu ni vot en el Parlament, sinó que, a més, han facilitat que els que sí que van a votar s'emportin el gat a l'aigua. Per tant, és legítim abstenir-se, i és legal, i tot el que vulgueu. Jo puc entendre que hi ha gent que diu, escolta'm tu, fins aquí hem arribat, 23 de juliol, doncs per què anar a votar? Jo ho puc arribar a entendre. Però que ho entengui no vol dir que ho comparteixi. Crec que és un error. Per què? Perquè amb aquesta actitud l'única cosa que fas és engreixar els contraris a tu. Si no tens ningú que tu t'identifiquis del tot, almenys intenta anar a votar amb el que consideres el menys dolent dels dolents. Perquè si no et sortirà el més dolent de tots. I el més dolent de tots et farà molta pupa.
El procés s'ha acabat, president?
No, jo crec que no. Jo crec que el procés, tal com l'hem conegut, potser sí, però el procés com a vector de futur del país i com a sortida política i com a projecte polític, jo crec que no s'ha acabat. Simplement, doncs, està, algunes vegades dic, en el congelador, està hibernat, no?, a l'espera de que hi hagi la capacitat de tornar a arribar en aquelles condicions mínimes perquè el projecte agafi volada i solidesa, no? I això ja es veurà si passa o no. però com a mínim jo crec que no està mort i enterrat.
Sí, com sigui, què cal per una futura reunificació del món independentista?
Doncs calen dos o tres coses que no es donen. La primera, cal un objectiu comú. La segona, cal traçar un camí conjunt per caminar cap a aquest objectiu. La tercera, calen uns lideratges reconeguts. I la quarta, cal confiança entre la gent que està a dalt de tot de les cúpules de les organitzacions dels partits perquè tot això es pugui arribar a aconseguir.
Ara em deia lideratges...
Tot això no existeix.
Ara em deia lideratges...
Per tant, no hi ha les condicions mínimes per avançar en aquest camí. Però això no vol dir que el camí no tingui sentit, ni vol dir que el camí s'hagi acabat per sempre.
Em deia lideratges reconeguts. Això vol dir lideratges nous?
Lideratges reconeguts no vol dir necessàriament lideratges nous. No vol dir necessàriament això.
O lideratges que no hagin participat del procés que hi hem viscut?
No, tampoc. Quan dic reconeguts vull dir que siguin no reconeixibles, que ja ho són, sinó reconeguts internament. És a dir, que no es vegi doncs, els líders de dels diferents partits o de les diferents organitzacions com adversaris constants entre ells. Una cosa és que tu pertanyis a un partit diferent, però si tu persegueixes un objectiu comú molt gran, i és comú aquest objectiu, tu has d'aparcar les diferències principals. I això en aquest país ho hem aconseguit. No és impossible. Vaja, jo vaig avançar unes eleccions el 2012 amb el concepte del dret a decidir. D'allà en van sortir 107 diputats a favor d'aquell concepte quan el PSC encara estava a favor d'això. Concretament a l'època d'en Pere Navarro. Després els socialistes van baixar del carro. Però allà hi havia un gran consens. Després es va fer la consulta del 9-N, amb un gran consens. Després es va fer el referèndum de l'1 d'octubre, amb un gran consens. Entremig s'havia fet Junts pel Sí. Imagineu-vos el consens que hi havia allà, perquè hi havia una sola llista electoral, excepció feta de la CUP, que no hi va voler ser. Els altres sobiranistes estaven allà i un munt d'independents. D'això se'n va derivar un govern conjunt, el de Junts pel Sí. Un sol grup parlamentari, el de Junts pel Sí. I això ha passat en aquest país fa 7 o 8 anys enrere. No estem parlant de la prehistòria. Què vol dir això? Que si volem i creem les condicions, això és possible. Ara, si després les condicions es destrueixen i tothom s'instal·la en la comoditat de cadascú és ell i no s'intenta doncs, fer tot això que és el que suma, doncs aleshores les conseqüències són les que estem veient.
Un dels errors ha estat posar-li tempos a aquest procés?
Sí, aquest error, a més, ho he dit moltes vegades, el vaig cometre jo mateix, pressionat per les circumstàncies d'aquell moment. A mi se'm considerava poc convincent des del projecte independentista, tot i que vaig ser el primer president que va donar passes claríssimes en aquest sentit. Cap altre govern ho havia fet, cap altre, des de feia dècades i dècades i dècades. Tot i així, doncs, se'm qüestionava contínuament i jo crec que, en el fons, hi havia una estratègia també per posar pressió en allà, per veure si en algun moment els que representàvem Convergència doncs, baixàvem de l'autocar o del tren i se'ns podia acusar, amb el dit acusador, se'ns podia dir que no ens ho creiem i que érem uns traïdors a les essències i a la pàtria. Jo crec que hi havia aquest joc, desgraciadament. Aquest joc va continuar després amb el president Puigdemont, quan ell era president, i tot això ha fet molt mal. Tot això ha fet molt mal perquè no ha permès enfocar un projecte d'aquesta magnitud i d'aquesta enorme complexitat amb la suficient claretat amb la suficient confiança, diguem-ho així, interna, com perquè tot això tingués totes les garanties d'èxit, o totes o bastantes garanties d'èxit. Tot i així, vam fer molt camí. Tot i així, es va fer molt camí. I es va arribar molt lluny. Ara, no hem arribat en l'objectiu, això també és cert, no? I, per tant, si es creu en l'objectiu, el primer que s'ha de fer és refer les condicions perquè aquest objectiu torni a ser creïble.
Creu que ha generat frustració en la ciutadania que no s'hagi arribat a l'objectiu?
Sí, és clar que sí. Ha creat frustració, però sobretot el que ha creat més frustració i més empipament no és tant no haver arribat a l'objectiu, que jo crec que ja hi ha molta gent que sabia que això era tremendament complex, no? El que ha creat aquesta frustració i aquest empipament és que hi hagi hagut aquest esberlament intern, que hi hagi hagut aquesta divisió interna, no? que s'hagi vist que cadascú procurava anar pel seu propi camí i fent la seva, no? I que s'hagi vist a vegades massa interès partidista i massa interès personal per sobre de l'interès del país. Jo crec que això és el que ha fet mal de debò. La resta, el no aconseguir l'objectiu, escolteu, al final és molt difícil arribar a un objectiu així en tan poc temps. Els països que han arribat a ser independents o hi han arribat de manera violenta, que no ha de ser el nostre cas, o han arribat a través d'un procés de maduració molt llarg, que a hores d'ara tampoc és el nostre cas, perquè de fet, amb honor a la veritat, seriosament el projecte independentista català, no diré que comença del tot, però agafa força a partir de l'any 2012, i d'això fa 10 anys.
I ja que m'està fent, president, aquesta crítica al món independentista des d'aleshores ençà, deixi'm preguntar-li si alguna vegada s'ha preguntat si es va equivocar triant Carles Puigdemont com a futur president de la Generalitat.
Jo crec que no, segueixo pensant que era la persona, que era una de les persones, no l'única, òbviament, però era una de les persones que estaven preparades per assumir aquell repte, i això es va demostrar fins a l'octubre de l'any 17. A partir de l'octubre de l'any 17 tot ha canviat molt, però fins a l'octubre de l'any 17, i ell era el president en aquell moment, doncs es va demostrar que realment l'aposta no era una aposta equivocada.
A part d'aquell 9 de novembre, el seu mandat sovint es recorda com el mandat de les retallades, i se n'ha parlat molt de revertir aquelles retallades que van venir provocades també per una crisi econòmica galopant. Li molesta que es recordi i com es recorda tot plegat?
No, no em molesta, el que passa que, i no és un tema de molèstia, és un tema de, tornem en aquell concepte de com abordem la política en un país, si de manera més seriosa o de manera més barroera, no? I a mi l'única cosa que constato és que moltes vegades els que critiquen allò, primer, o no en tenen ni idea del que estan criticant, o si en tenen idea, encara és pitjor, perquè saben que els marges que hi havia en aquell moment per no fer retallades eren zero. Les retallades no se les va implementar el govern de l'Artur Mas, estaven a tota la Unió Europea, els partits de més esquerres d'Europa eren els que més retallaven, perquè dirigien països que estaven més tocats, per exemple Grècia, o la mateixa França. Per tant, era una política imposada des de Brussel·les i, a més, centrifugada des de Madrid amb un partit que tenia, com el Partit Popular, majoria absoluta a les Corts Espanyoles. És a dir, que nosaltres pringàvem tant sí com no. I vam pringar, efectivament. Ens van tallar l'aixeta, el tripartit no és que hagués deixat la millor de les situacions econòmiques i financeres a Catalunya, estàvem endeutats fins a les orelles, teníem la crisi de l'euro, els homes de negre que es passejaven per tot arreu intervenint països estaven en aquelles condicions. I en aquelles condicions l'única cosa que es podia fer era aplicar l'austeritat imposada, procurant, i això crec que ho vàrem aconseguir, i en aquest sentit doncs, crec que vàrem sumar, procurant no afectar el cor central dels serveis fonamentals de l'estat del benestar d'un país. I parlo de sanitat, d'educació, de serveis socials, etc. I efectivament vam haver de retallar un munt de coses, però el que era l'essència no es va retallar, es va mantenir, va poder sobreviure, no? I és més, recordaré una cosa que no és anecdòtica, no? Sinó que és molt emblemàtica. En aquells anys de retallades no hi havia vagues generals de Catalunya. Hi havia molta gent emprenyada, és veritat, perquè quan retalles...
Sortir molta gent al carrer a protestar.
Sí, és clar, perquè quan tu retalles i sobretot retalles sous, no hi ha ningú que quedi content, absolutament ningú. Però vagues no n'hi va haver. I sense... I quan vam sobrepassar les retallades, perquè ja va començar a venir una època millor i tal, i va començar a haver molt més soroll. Què vull dir amb això? Que en el fons del fons hi havia molta gent conscient d'aquella situació. I el soroll era gairebé obligat, no? Però hi havia molta gent, veient el que estava passant a Europa i el que passava a casa nostra mateix, que sabia perfectament que el marge del govern de Catalunya era zero per no fer retallades i que del que es tractava era de tenir un govern amb prou lideratge i amb les idees prou clares per enfrontar-se a una de les situacions més difícils que han viscut els països en aquestes darreres dècades.
Ara, president, la gent que ens escolti podria dir, o vostè mateix podria pensar populista, i potser segurament tindrà raó, però em veig amb l'obligació moral de preguntar-li, els sous dels alts càrrecs polítics es van tocar?
Són els que més es van tocar. Els que més. Jo recordo perfectament que entre l'Andreu Mas-Colell, que era conseller d'Economia, i jo mateix, una de les primeres decisions que vam prendre quan vam començar les retallades, abans de començar-les, va ser reduir no només el nombre d'alts càrrecs, no només el nombre d'empreses públiques que hi havia en el país, sinó també les nostres retribucions. I les vam reduir els que més i els primers. I quan ja havíem fet això, aleshores vam aplicar les retallades a tota la resta. Però per il·lustrar el moment en què estàvem, que ara ja la gent ja no se'n recorda perquè han passat 10 anys, però hi havia molts mesos que el conseller d'Economia, Mascolell, em venia a veure i em deia: president, no podem pagar ni els medicaments a les farmàcies. Estàvem en aquella situació, No es podien pagar els medicaments que anava a buscar la gent a les farmàcies. Quan estàs en una situació així, ja m'agradaria veure a qualsevol enfrontant-s'hi.
Deixem fer-li dues darreres preguntes. La primera té a veure amb dones i polítiques, i és que, segons dades de l'Institut Català de les Dones, pel que fa a alcaldesses a Catalunya fins a aquestes passades eleccions, n'hi havia un total de 217, és a dir, el 22,9%. De regidores als ajuntaments, el 44%. De conselleres al govern de Catalunya, n'hi ha 8, és a dir, el 57%. De diputades al Parlament de Catalunya, el 48%. Al Congrés dels Diputats, el 44%. I de senadores, el 40%. Si anem cap a Europa, la xifra segueix pràcticament igual, al 41% d'eurodiputades. És evident que s'ha avançat molt respecte a les passades èpoques, on la presència de la dona era molt minsa o nul·la, i només veiem que supera la barrera del 50% pel que fa al govern de Catalunya. Cal encara, president, una política amb més mirada femenina i més feminista?
Sí, amb més mirada femenina, clarament sí. I clarament és la direcció que es porta una mica a tot arreu dels països més avançats. Per tant, la direcció és la bona, i ara el que fa falta és no baixar la guàrdia i seguir apretant i accelerant en aquesta mateixa direcció. També ens hem de fer la pregunta, perquè a vegades no és només un tema de quantitat, sinó que també és un tema de el nivell de representació que tot això significa. Per tant, és molt important que més de la meitat dels membres del govern de Catalunya siguin dones, perquè allà es concentra una part significativa del poder i de la responsabilitat. És important que en els parlaments, a dalt de tot, hi hagin dones presidint els parlaments, per exemple. O dones presidint governs, fins i tot. Tot això és el que és. És a dir, que, torno a dir, que no és només un tema de percentatge, no és exclusivament un tema de percentatge, sinó que també és un tema, com passa, per exemple, en el món privat, en els consells d'administració de les grans empreses, és un tema també de quantes dones estan en els màxims nivells de responsabilitat.
Artur Mas ha tingut temptacions de tornar a la política activa?
De moment no.
De moment?
De moment no, jo sempre dic el mateix.
No tanca la porta?
No l'he tancada mai del tot. No l'he tancada mai. A tornar no puc. És a dir, perdó, jo no puc tornar d'un lloc d'on no he marxat. Jo estic a la política activa. El que passa és que estic en una segona línia. I, per tant, doncs, si un dia decidís fer un pas endavant en lloc d'un pas al costat, com vaig fer fa uns anys enrere, doncs seria dintre d'aquest mateix món, del qual jo no he marxat. Ara és veritat que porto força anys, doncs, tants com 7, fora de la primera línia.
Què hauria de passar perquè tornés a primera línia?
No, hauria de passar sobretot una cosa, que em convencés jo mateix que compensa, que val la pena, que és estrictament necessari, que, no sé, s'haurien de donar un munt de coses que avui per avui no es donen, o que com a mínim en aquests darrers 7 anys no s'han donat.
129è president de la Generalitat de Catalunya, senyor Artur Mas, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista.
Gràcies a vosaltres.
Els meus morts que riuen d'estar sempre junts. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, en el llarg esforç de passar la rella damunt dels records. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Ja s'ha per tot l'adormit camp, l'ample silenci que es tenen els grills. He mirat aquesta terra. He mirat aquesta terra.
Ràdio Estel.
Què passo? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gra no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa i llavors arriba l'edat de l'AVE per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe. El 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
De dilluns a divendres a partir de les 8, Camins, el magazín de la vesprada amb Rafa Sanahuja i la resta de la banda.
A Ràdio Estel.
Hey.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Dos minuts i arribarem a tres quarts de cinc de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Com estem?
Bé, home. Mira, tenim coca. En vols o no?
Sí.
Pots agafar, eh?
Tot gràcies.
Tenim una coca de Sant Joan aquí, del...
Maca, eh?
Forn Vallespí.
Es veu eixerida.
És bona, eh?
Es veu eixerida, eh?
És bona, sí.
D'aquestes
sí.
Que són flonges perquè són grans. No aquestes que són estirades, que dos centímetres de grossor.
Tu t'agraden aquelles que són com brioix,
sí,
diguem-ne?
Sí. Que costi
saps què passa? Que t'estic mirant ara...
Què?
I tens pinta de ser aquella persona...
Ara, que a veure com em defineixes.
M'és igual a mi que sobri coca que demà un got de llet, saps?
Sí, home, i tant.
Ah, ets d'aquests, eh?
El dia següent s'esmorza...
Les millors, eh?
Si es pot amagar, millor,
sí.
Encara.
Vale.
Cosa que penso fer aquesta nit.
Exacte. Escolta, et deia, tenim coca, agafa'n si vols, i tenim
gràcies.
Una altra cosa.
Què tenim?
Mira.
Ei, ei!
Veus?
Arbit!
Espera't.
Però ja el maltractes directe, eh?
Vols més o no?
És maltracte directe, eh?
Vols jugar?
Què? Ens agredim amb bombetes?
No cal agredir, eh?
Ah, vale.
Ah, no cal agredir.
Saps quan fa que no tiro jo una bombeta?
És que avui al revés... Home!
Un any.
Un any?
Perquè jo soc de...
Tu ets de bombet.
Jo soc un escopetero.
Sabetes li diuen també, eh?
Sí.
Abans ens ho deia la Núria, això.
És veritat, ho he de fer molt fort.
Sí, mira. Ai! T'ha sortit llufa, tu!
Mare de Déu.
Però és que avui al revés, mira. Veus? Ja està, ja ho tindríem, això.
Jo ho he fet amb ímpetu, eh? M'ha sortit llufa.
L'has de llançar... Aquestes... Mira. Patapam.
Això hauria d'haver estat.
Patapam.
Soc un llufero.
Escolta, parlem de coca, de patats...
Sí, no,
que avui
cinema, el cinema, què li importa?
El
avui?
Cinema ja...
No importa ningú, fora d'aquí, home.
Va, parlem de cinema.
Sí,
va,
poc a poc. A veure.
Què?
Aquesta setmana, perquè sé que no has tingut temps, perquè no em prestes atenció.
Sempre? Només,
no em prestes atenció.
Sempre estic per tu.
Aquesta setmana he volgut fer una mica de reivindicació pròpia.
Ah.
Perquè els catalans som així una mica que ens agrada poc reivindicar-nos.
Digue-li a Mònica López.
Això anava... Jo anava per aquí.
Ah, no.
Clar, és que ja, veus? Si prestessis atenció,
veus?
No ens ho laparíem.
Clar.
Tira,
perdona.
Vaig veure l'entrevista, que sí. Només faltava al Washington Post perquè us cités. Ja faltaria poc. És a dir, el techo ja està.
Eh?
A partir d'aquí, Hollywood. O sigui,
clar, que això ja...
Ja no queda un altre. Variety...
L'any que ve els ondes, eh?
Exacte, Deadline, tot això. I a partir de la premissa del discurs de la Mònica López, que és més que un discurs, és una reivindicació,
sí.
I fins i tot amb el concepte aquest que em va semblar molt interessant, d'allò de quan ho dic jo sembla una boja, el punt del gaslight,
sí.
He volgut centrar-ho en un arquetip de personatges del cinema, que són aquells personatges que es rebel·len contra el seu propi context i la història principal que els envolta la pel·lícula.
És a dir, Mònica López t'ha donat un argument
exacte.
Per fer una secció avui.
Exacte, sí,
estàs trucant-la i donant-li les gràcies, eh?
Home, només faltaria. Val. Jo li dono les gràcies a aquest programa per la pregunta, saps? Vinga, aquí a guanyar-me el sou, avui.
Val.
Llavors, la intenció és no aquests personatges que passen una catarsi, perquè al final la catarsi, ja l'hem parlat moltes vegades a la secció, i pot ser negativa, pot ser al final intrascendent, pots fer una volta a 180 graus. Aquí la qüestió és més la reivindicació, la rebel·lia, el trencar, potser amb l'estatu quo que està vivint el personatge, o amb tot allò que l'envolta.
Correcte.
I l'està impedint ser qui és, o reivindicar una posició com fa, per exemple, la Mònica López. Mm-hmm. I a partir d'aquí t'he portat un conjunt d'històries que, a veure si estàs d'acord o no, que pot ser al voltant de molts gèneres, ja sigui a través de la violència, a través del diàleg, a través del conflicte, a través de l'amor, a través de moltes situacions, però per mi és el punt aquest de la rebel·lia.
Genial.
Però no el rebel·lar-se per rebel·lar-se o fer una revolució política. No. La rebel·lia, el trencar.
Val.
El fet de trencar.
Som-hi?
Som-hi. Ojo les cançons que t'he portat avui.
Ai. M'agradaran o...
Anys 2000...
Uf.
Pop punk. Where are you? And I'm so sorry. I cannot sleep, I cannot dream tonight. I need somebody and always. This sick strange darkness comes creeping on, so haunting every time. And as I stared, I counted. Aquestes cançons,
m'agraden molt aquestes
cançons. Boníssimes.
Eh? Sí.
I tothom té alguna anècdota amb aquest tipus de música, jo que te'n vas una mica enrere els últims 20 anys. La cinquena que us porto és Training Day.
Home.
De l'Antoine Fuqua, 2001, ja fa 22 anys, de la pel·lícula, sí, poca broma.
Peliculot, eh?
Sobretot pel fet de, qui no la conegui, és el primer dia d'un policia que l'han derivat a la secció, no a la dissecció, al Departament de Narcòtics, que és l'Ethan Hawke.
Correcte.
I acompanya el Denzel Washington, que fa un paperàs, per això va guanyar l'Oscar. I veiem com aquests dos policies amb el seu grup de narcòtics doncs investiguen certes situacions conflictives a la ciutat de Los Angeles. Per què el punt aquest de la reivindicació? Perquè al principi, i la base de la pel·lícula, és que l'Ethan Hawke s'ha d'adaptar al funcionament d'aquest departament.
Correcte.
Que és alegal. Freguem les il·legalitats contínues.
Correcte.
I a partir d'aquí, la reivindicació que fa és en base de les humiliacions que viu, en base de les confrontacions que té amb el paper amb el personatge del Washington, en base a les persones externes amb qui s'enfronten, ell construeix un personatge propi.
Sí.
I tot el que ha estat vivint, que li semblava completament irreal o delictiu directament, o que estava completament fora de lloc, que tu com a espectador penses exactament el mateix, que és el gaslight que t'estan fent de manera... com implícita, perquè és un thriller i al final és acció.
Correcte.
Però tu totes les coses estàs dient, això no pot anar per aquí. No pot ser que estiguem vivint aquest camí.
Això és curiós, perquè la seva reivindicació és una mica llei i ordre.
Sí, i fins i tot...
Hauria de ser.
Clar, no? I al final es posa del costat dels gàngsters.
Correcte.
I els gàngsters es posen al seu costat, i és una mica aquest punt al final, pues com el discurs de la Mònica López.
Sí.
Si té tota la raó, per què no estem fent això?
Correcte.
Doncs Training Day la heu de recuperar, però ja fa 20 anys.
I la tenim
a... HBO i a Movistar.
Que bé, que bé. A dues, parlant de la Mònica López, per cert, a Movistar també es pot veure Rapa. Que és, l'has vist o no?
Sí.
És espectacular,
és molt bona.
És molt bona. I Mònica López, per cert, que ens va assegurar que ja hauria tercera temporada, ja. Anem a la quarta?
Som-hi la quarta.
Vinga. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone.
La quarta és gairebé de categoria, dir que és una rebel absoluta, però del que et deia al principi, des de la perspectiva ultraviolenta, que al final la rebel·lia es pot desenvolupar de moltes maneres, i sobretot en l'arquetip de personatge que estem portant avui. Kill Bill.
Home... Clàssic, eh?
La premissa està feta amb el personatge Uma Thurman. Poques vestimentes són més icòniques que el vestit... bueno, el mono de color groc.
Sí.
La pel·lícula... Les dues pel·lícules de Quentin Tarantino, que podíem parlar mil coses. Però jo et faré una pregunta.
Ai.
Bueno, te'n faré dues. La primera és... Tu ets fan de Tarantino.
Sí.
I tu ets molt més de Kill Bill que de les altres? És a dir, la poses de les primeres rotllo totèmiques?
No.
Vale. Perquè això divideix els fans de Kill Bill moltíssim. Que és com Kill Bill i després l'altre, i els altres fan Kill Bill la posem entre algunes d'aquestes. És bona.
Això no vol dir que Kill Bill...
Però no és, la meva vara de mesurar.
Kill Bill és un pel·liculot.
Exacte.
Ara, Quentin Tarantino et ve de Pulp Fiction, per exemple. Et ve de Reservoir Dogs, per exemple. I això, per mi, són obres mestres del cinema.
No, estem completament d'acord. I la segona és la 1 o la 2?
La 1.
Aquí no ens trobem.
No?
Per mi la 2. Només per l'inici. Ja està.
Val.
Però això
entenc perfectament, eh?
Per mi són aquestes com cartes de presentació de...
Jo crec que tampoc és... És discutible, però jo crec que no arribaria mai a una discussió.
No, jo tampoc.
Per si és millor la 1 o la 2.
Això no és com el Padrino 1 o 2, que jo sí que arribo les mans amb això.
Sí, i a sobre no estem d'acord, em sembla.
No, la 2 és la millor.
No.
I fins aquí el programa.
No, però Kill Bill, clar, aviam una cosa. Amb Kill Bill a mi em va passar una cosa que segur que et deu haver passat a tu infinitat de vegades i a mi només una vegada, però allò sí que em va emprenyar nivells astronòmics, eh? Que és anar a veure Kill Bill amb amics, si no recordo malament, i un d'ells em va dir allò de "Qué mal hecho, cómo sale la sangre a borbotones". Home, has de conèixer Tarantino,
clar, amic. Clar que sí, home. Clar que sí.
Clar. Has de conèixer Tarantino i com se n'enfot de tot amb això.
I els orcos del Senyor dels Anells no són greus.
No, correcte.
Vaja.
Correcte.
El troll aquell està fet amb ordinador. Quina cosa,
ara,
eh?
Ara.
Bueno.
Anem a la tercera?
Som-hi.
What if I wanted to break? Laugh it all off in your face.
És Jared Leto, eh?
Sí, però acaba de ser una cosa que no m'esperava.
Sí, és que jo em torno boig amb aquesta cançó.
Que és correcte. T'has posat a fer Guitar Air,
exacte,
però amb bateria.
El rock band de la PlayStation?
Sí.
El bateria? Sí. El flipat? Sóc jo.
Però com si et tornessis boig...
Sense cap vergonya, eh?
I clar, jo estava escoltant ara pels auriculars una cançó que és semilenta.
No, ara, escolta.
Aviam. Gairebé una balada d'Aerosmith, això.
30 seconds to Mars. Jared Leto. Mira, encara més cinematogràfic t'ho faig.
Va.
Número 3.
Què?
En el calor de la noche.
Home.
Peliculón.
Peliculot.
Molt poc reivindicada i està supervigent ara mateix.
Sí,
per
senyor.
Què? Per la premissa. És una pel·lícula de 1967 que ja per si era molt avançada en el seu temps, perquè qui no la conegui, el protagonista Sidney Poitier, segurament el referent dels actors intèrbrets afroamericans, que és una mica el puntal, la persona que entra a desbrozar perquè persones com Denzel Washington acaben triomfant, i és un policia de Filadèlfia que arriba a un poble de... crec que és Mississippi, o... Sí, sempre és Mississippi. Hi ha hagut un assassinat, i el primer a qui acusen és a ell. Per què? Perquè és negre. Llavors, quan s'identifica com a policia de Filadèlfia, que Filadèlfia, clar, com és de l'Este, i aquesta gent que està tan avançadeta i que accepten a tothom, etcètera, etcètera, no com a Mississippi, que viuen al 1812, col·lisionen els dos mons, i ell està tota l'estona intentant reivindicar el seu paper com a policia, les seves capacitats de detectiu, i com ell és capaç d'entendre, també, un poble com el de Mississippi, on viuen 1.000 persones, i també és capaç de sobreviure en aquell escenari i fer la seva feina. I és aquest punt de la reivindicació rebel de tota l'estona de mantenir-te com una persona íntegra a la vegada que no hagis de caure en les provocacions, i a sobre has de reivindicar l'únic fet de jo existeixo, sóc un policia negre dels Estats Units, a mi no m'anul·lareu.
És així.
I és tal qual. Aquesta pel·lícula és boníssima. Però
Escolta'm una cosa, que ens queden dos, però encara no t'he preguntat Kill Bill on la tenim.
Aquesta no la tenim enlloc.
No, eh?
No.
Uau.
Mira.
Que bèstia.
Crec que la primera no. La segona crec que està a Netflix.
I en El calor de la noche?
Filmin.
Filmin.
Evidentment. No se podia saber.
No es podia saber, correcte. Anem a la dos?
Som-hi.
Quin clàssic.
Chill out, what she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are.
La combinació.
És que jo trobo unes connexions, el chill out és...
M'ha agradat molt.
És la Karen Hunter dient-li a Marlon Brando chill out, no em cridis més.
M'has agradat que no estigués la 1 aquesta?
I per mi també.
Val.
Perquè per mi Un tramvia llamado Deseo, que és la pel·lícula de la que estem parlant, és una de les millors pel·lícules que s'ha fet mai.
Puc llegir el que has posat al guió?
Sí.
Obra mestra, 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 obra mestra.
Sí, i no ho he posat més vegades perquè no volia gastar més paper.
Em faltava una línia encara,
sí,
eh?
No volia gastar més paper. Val. És la millor adaptació cinematogràfica que s'ha fet d'una obra teatral de Tennessee Williams. Jo tinc una debilitat absoluta per ell. Però aquí el cas és que les rebels són dues, per mi. La Blanche, que és la Vivian Leigh, que és reivindicar i rebel·lar-se contra un sistema en aquell moment dels Estats Units, anys 50, anys 60, en el qual la salut mental és l'horror, és a dir, tu estàs boja i s'acabó, no entenen el trauma, ni entenen les conseqüències, ni les teves actuacions, ni per què ho fas, etc. I es barreja amb tots aquests prototípics d'adjectius de ets una meuca, ets una prostituta, o el que tu vulguis. I la segona és l'Estela.
Sí, senyor.
Que rebel·lar-se contra la figura, que és Marlon Brando, el Stanley Kowalski, que crec que fa un dels millors papers de la seva carrera, Brando, però totes aquelles persones que em reivindiquin abans a Brando, que les dues dones tenen una mirada molt masclista i misògina d'aquesta pel·lícula.
Estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord i deixa'm afegir, a més, que fa poc, ara no me'n recordaré, em fa molta rabieta, però fa poc es va fer una versió en teatre d'un tramvia llamado Deseo, que es deia alguna cosa així com un travia, un desig, o es deia alguna cosa així, l'obra de teatre, i on posaven el focus no sobre el paper que va fer Marlon Brando, no sobre l'Estela, sinó sobre la Blanche, que a vegades jo crec que està molt oblidada.
Sí, sí, o sigui, potser el fet de no es va entendre ni l'obra de Williams ni l'enfocament posterior.
Mira, tinc una meravella d'equip en aquesta casa i Mercè Mondello m'acaba de passar l'obra que és Desig, un tramvia, dirigida per Paul Berrondo. I que
tota adaptació,
molt la pena
tota adaptació de Tennessee Williams, a no ser que estigui feta mirant cap a la paret, sí, no t'has llegit ni el llibre, totes són bones de per si. Estic convençudíssim.
Sí, sí, és així, és així. Primera?
Per favor. We're gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll.
In case God doesn't show. Meravella de pel·lícula.
Meravella absoluta. Aquí sí que podríem entrar en un bucle i una discussió eterna de si és o no el millor western de la història.
Wow.
Que jo el tinc a la mateixa alçada i depèn de com m'aixequi el dia, és aquesta, que és El hombre que mató a Liberty Valance, o l'altra, que és Centauros del desierto.
També.
Una de les dues.
Meravelles, eh?
Per mi, 100%. Per què la poso en aquest top 5 que hem fet d'arquetips de personatges? Que m'agrada. M'agrada bastant.
Però crec que, molt, eh?
Crec que hi ha una categoria superior, que són les pel·lícules de John Ford, que això és un altre nivell.
Sí.
I després estan els altres que intenten jugar, i juguen a molt bon nivell, eh? Però és com si, quan Leo Messi jugava a la Lliga Espanyola, correcte, i hi ha jugadors que van a les seleccions. Són boníssims, sí, però no és Leo Messi, ho sento moltíssim.
Val.
Per mi, l'arquetip és el del personatge del James Stewart, el Ramson Stoddard, que sobretot la primera fase de la pel·lícula, no quan fa el flashback de l'inici, que és quan arriba per... Bueno, que va a un enterro, i ja està, sí, no direm més,
ara,
sinó la reivindicació aquesta de la modernitat o de la civilització entesa des del pensament filosòfic més arcaic, que és los bàrbaros que viuen al Far West i el congressista que arriba, i com ell intenta tota l'estona reivindicar el fet de que no pot ser que tot vagi sempre pel camí de les armes, del foc, de l'enfrontament, etc. I com s'acaba solucionant? Doncs això, que la gent ho vegi, però crec que ja l'espoiler fa sol.
Sí. Que no t'ho he preguntat, un tramvia llamado de seu la tenim...
Les dues les tenim a Filmin.
Les dues a Filmin, eh?
Sí.
Perfectíssim. Víctor, et quedes l'hora següent?
Així serà.
Que bé. Anem als serveis informatius i encetem l'última hora de la caravana.
Ojo, que tenen una bombeta!
Ah!